El reconegut violinista andorrà Gerard Claret i professor de l'Escola Victòria dels Àngels estarà homenatjat per la seva trajectòria musical i pedagògica per l'Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica, que reconeixen aquesta tasca. Avui tenim amb nosaltres el propi Gerard Claret perquè ens explica un poc més com ha estat aquest homenatge. Bon dia. Bueno, com ha estat per tu rebre aquest homenatge? Vaja.
Bé, de fet, qualsevol reconeixement és una cosa que t'omple, diguem, de satisfacció, no? Tant a nivell personal com a nivell també professional, perquè de fet el reconeixement és per la difusió del que és la música catalana i també pel fet d'haver participat en la formació de joves, no? La formació de molts professionals, no? Des de fa molts anys, perquè quan et fan un homenatge vol dir que ja tens una edat també. Llavors aquesta feina, diguem, de difusió de la música catalana, evidentment també n'he fet a nivell individual, com a intèrpret individualment, però l'he fet sobretot a través de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, que dirigeixo des de fa 20 anys, no? L'any que ve l'Orquestra d'Andorra farem 20 anys, i per tant, bueno, està bé que coincideixi aquest reconeixement, no?, amb aquest 20è aniversari de l'orquestra, i un dels objectius de l'orquestra era aquest. Jo com a intèrpret sempre he considerat que l'intèrpret es deu a la música del seu temps, que no només hem de ser, que també, però no només hem de ser transmissors de lo que és el cànon de la música clàssica, per entendre'ns, no?, sinó que també hem de fer és poder ensenyar al públic, poder que el públic pugui escoltar la música del nostre temps, perquè finalment la música existeix quan sona, si no, no existeix. Un llibre existeix quan el llegeixes, si no, no existeix, no? Podríem dir que un quadre existeix quan el mires, si no, no existeix tampoc. Per tant, els intèrprets aquí fem de transmissors. Després el públic, el temps, dirà què és de tot això, què és el que queda, què és el que quedarà com a cànon, diguem, cultural, no? Uh-huh. Llavors, a mi com a intèrpret sempre m'ha donat molta satisfacció poder estrenar obres, i en aquest cas obres de compositors catalans, doncs n'he estrenat bastantes, i jo crec que el reconeixement ve per aquí i també doncs, per la meva tasca com a professor. Jo vaig començar a donar classes molt jove, ara en donc bastant poques, però durant molts anys he estat ajudant a la formació de joves intèrprets, donant joves professionals de la música, tant donant classes a nivell d'instrument o a nivell de música de càmera, com també participant en la formació d'orquestres joves, no? La Jove Orquestra Nacional de Càmera d'Andorra, també, no? Que dirigeix això des de fa 10 anys, no? Per tant, bé, és satisfacció.
Per què creus que és important aquesta tasca de difusió de la música catalana que feu?
Bueno, jo crec que el que és important és la difusió de la cultura, no? I que, com en fi, la música, la pintura, quan ja està feta la pintura, diguem, o tens pintura a les cases perquè la gent la tingui allà i la pugui disfrutar, o tens pintures als museus, no? En el cas de la música, els museus són una mica les sales de concert, en el sentit que és on tu pots sentir obres de fa 200 anys, no? I però també pots sentir estrenes d'obres que es fan. Jo crec que en aquest sentit la música potser és l'art que li costa més d'acceptar lo nou. Jo crec que l'oïda és un òrgan bastant conservador, per entendre'ns. A tots ens és més fàcil acostumar-nos visualment a modes noves, no? A coses que entren per l'ull, però el que entra per l'orella, jo diria que amb això fins i tot hi ha estudis fets, no? De que a l'orella li agrada que li donin el que ja coneix, no? I quan li entra una cosa nova, un so nou o una combinació de sons nous, li costa una mica més, no? I des d'aquest punt de vista, la música, podríem dir que potser ho té més difícil, i tenim exemples de que grans compositors que es consideren ara grans compositors i que formen part de la història de la música, en el seu temps els hi va costar molt d'obrir-se camí, no? Per tant, jo com a intèrpret, bueno, vull lluitar contra això. Vull exposar utilitzar la música que es fa en el meu temps, diguem, amb el, evidentment, amb el meu gust i amb el meu criteri, però crec que d'alguna manera els intèrprets ens devem a la música que es fa també en el nostre temps. Ara, evidentment, estic parlant de l'àmbit del que es diu música clàssica, eh? Música, el que crec que s'ha dit malament a vegades, música culta, no? De la música clàssica, per entendre'ns, eh?
Abans dèiem que aquest reconeixement ve tant la tasca d'intèrpret com la tasca de docent. I d'aquí de la tasca de docent, què destacaries tu? Què creus que és l'important?
Bueno, jo la meva vida professional sempre he tingut aquestes dues vessants, no? La tasca de docència i la tasca d'intèrpret. I són, són dues facetes que es complementen, però que també són, donen satisfaccions molt diferents, no? La tasca docent és una... És una tasca més a llarg plaç. Tu tens sota la teva tutela, per entendre'ns, uns estudiants de música que dipositen la seva confiança en el que tu els hi puguis aportar, i llavors això és una tasca més a llarg plaç que et dona molta satisfacció perquè veus el que tu pots treure d'aquella persona, no? Per mi la docència sempre ha sigut intentar transmetre la meva experiència, però al mateix temps saber treure de la persona que tens al davant, de l'estudiant, el millor, no? Per no es tracta de fer còpies, diguéssim, no? Sinó que aquella persona pugui treure tot el seu potencial creatiu, no? I diguem, l'ús d'intèrpret, bueno, és més immediat, és una cosa més etèria també, perquè quan has fet un concert, primer, cada concert surt diferent, i quan has fet el concert, doncs, bueno, és el moment aquell que és el que té també evidentment d'impressionant, no? És el directe. Surts a l'escenari, tu quan pintes o quan escrius, bueno, pots corregir, no vull dir que sigui millor o pitjor, simplement és la diferència. I quan tu estàs, quan tu crees una partitura també pots corregir, però quan la interpretes, en aquell moment has d'acceptar el que en diuen en anglès diu la performance, no? Tu aquella obra la treballes, entres, intentes entrar en el món del compositor, hi ha tot el treball de preparació que potser és el més apassionant d'aquesta faceta, no? Quan tu estàs coneixent, descobrint l'obra, te la fas teva, i després ve el moment de tocar-la, i aquell moment és sortir a l'escenari, i això és una altra cosa, és el directe. És allò, saber que en aquell moment, bé, algunes coses sortiran com tu vols, d'altres no sortiran com tu vols, però bueno, és la... Aprens també, jo crec que aquí sempre he considerat que això et dona una molt bona formació de cara a la vida, perquè aprens a acceptar de tu el bo i el no tan bo.
I d'aquestes dues facetes, intèrpret i docent, en quina et quedaries tu?
Jo no, aquí sí que no escolliria, vull dir, jo, per mi les dues facetes, ja té, com et deia abans, es complementen. La meva activitat professional sempre ha anat en aquestes dues facetes, sempre ha anat d'una manera paral·lela, i per tant jo crec que no decidiria. Totes dues m'han aportat moltíssim i, bueno, formen part de la meva vida, i és difícil. Això és com si diguessin que t'assimil més el pare o la mare, no?
Clar. Bé, anem a parlar un poc més del homenatge, que serà el proper 11 de novembre, a les 9 de la nit, al Petit Palau de Barcelona.
Sí.
I que tinc entès també que estaràs acompanyat pel teu germà.
Sí, això és una doble il·lusió per part meva, perquè quan em van proposar l'homenatge, quan va sortir la data que hi havia, que estava lliure al Petit Palau, doncs bé, va coincidir que el meu germà Lluís, el violoncel·lista, també tenia la data lliure, i per tant, bé, evidentment, la primera persona que jo vaig pensar que m'acompanyés en aquest homenatge va ser el meu germà Lluís. Ell es mereix el premi tant o més que jo, diguéssim, també, no? O el reconeixement, ja que no és un premi, es mereix l'homenatge, perquè és una persona que ha estrenat moltíssimes obres també de compositors catalans, que també ha fet una gran difusió. I per tant, bé, amb el Lluís saps que som bessons i que hi ha una comunicació així subliminal, i quan sortim a l'escenari, bueno, vivim moments, sempre, quasi sempre vivim moments màgics, no? I espero que el públic també els pugui disfrutar.
Llavors, en què consistirà el...
L'homenatge és un acte que hi ha un parlament del president de l'associació. Després no sé si hi ha algun altre parlament més. M'imagino que jo també hauré d'alguna manera agrair l'homenatge aquest. I després amb el Lluís interpretem el duo de Kodály, que s'escriu Kodály, es pronuncia Kodály, que és un compositor hongarès del segle passat i que és un compositor que va estar molt vinculat amb el que és la pedagogia. Va crear un mètode pedagògic que s'ha fet famós arreu. I aquesta obra, diguem, pel repertori de Billy Violoncel, no és que hi hagi moltes obres, però n'hi ha algunes que són realment obres molt importants, i aquesta n'és una. El duo aquest, realment el compositor Kodály treu de dos instruments, que són instruments melòdics, els transforma pràcticament en una orquestra. Hi ha moments que sembla que hi hagi allà molt més que dos instruments tocant junts. Jo crec que n'extreu les màximes possibilitats tècniques i expressives, i és una obra de tres moviments que dura, diguem, una mitja hora llarga, i jo crec que és idònia per aquest acte, perquè és una obra que al públic, diguem, li pot agradar més o menys, però és una obra que no et deixa mai indiferent.
Ha estat escollida per algun motiu en particular?
Bé, aquesta és un, ja té que el repertori que de Billy Violoncel és un repertori, entre cometes, limitat. No tens per agafar allò moltes obres, i aquesta és una obra que acostumem a tocar amb en Lluís. La tocarem també al mes de novembre, el dia 26, a Estrasburg, amb motiu de que Andorra, el nostre país, agafa la presidència del Consell d'Europa, i anem a Estrasburg a fer un concert en motiu d'aquest fet, no?, de que Andorra sigui presidenta del Consell d'Europa. I per tant, bé, diguem, encaixava de dir, bueno, doncs el novembre, el dia 26 l'hem de tocar, doncs bé, teníem ja aquesta obra, diguem, una mica en cartera, i era perfecta.
Déu-n'hi-do. I ja, per últim, què treus en net de tota aquesta experiència, de tota la trajectòria, diguem, una síntesi?
Això és molt difícil de que jo tregui, perquè, a veure, jo, diguem, això, evidentment són molts anys, i fas una mirada enrere i estàs, et pots sentir satisfet del que has fet, i jo, evidentment, em sento satisfet del que he pogut fer, perquè jo crec que quan vaig començar no m'esperava haver pogut fer tot el que he pogut fer, i a més, moltes de les coses que he pogut fer també ho he pogut fer en el meu país, que és Andorra, no?, amb la creació de l'Orquestra Nacional, de la Jove Orquestra, de les classes que dono allà dalt a l'escola de música del Comú d'Andorra la Vella, i per tant, des d'aquest punt de vista, satisfacció. Després, també penso que encara això em dona, si cal, encara més responsabilitat per seguir responent aquesta categoria que et pot donar l'homenatge, no? I per tant, de dir, bueno, doncs, escolta'm, considero que encara tinc molts anys per endavant perseguint aquesta línia, perseguir presentant obres de compositors actuals, i perseguir amb la meva tasca com a músic.
Doncs res més, moltes gràcies, Gerard Claret, per l'entrevista, i moltes felicitacions per la gran trajectòria que arrastres, i també per l'homenatge que aviat rebràs.
Gràcies.
Fins la pròxima. Adéu.
Vinga, adéu.